cadascun. El United encara en ve el partit, Joan.
Sí, a més, transitant molt bé, que això sí que ho té, jugadors ràpids que van a l'espai, aprofitant aquesta errada en sortida de pilota, com deia el Ballera, per poder contraatacar, i molt bé Højlund acompanyant la jugada. Avui Garnacho, no Antony, un futbolista més ràpid, no és un jugador que vagi per dins. Com...
Gol de l'Arsenal en una jugada elèctrica, trobant els espais que no havia trobat fins ara. Ha marcat Trossard fent de fals nou, entra a l'àrea per completar el primer toc, el triangle que havia elaborat l'equip anglès des del centre i cap a la dreta de l'atac. Tot comença amb un servei de banda a favor del Sevilla, a la dreta de la defensa, perden la pilota, l'Arsenal orienta el joc cap a l'altra banda, que és on hi ha els espais. Gran passada de Jorginho, que deixa sol Saka a la punta dreta, assistència, i a la línia de la frontal de la petita, sol i en posició correcta, Trossard, el belga, l'ex del Brighton, que remata i fa el primer del partit. Mitja hora de joc a l'Emirates, Arsenal 1, Sevilla 0.
Celebra Arteta, i molt, perquè venia de quedar eliminat a la Copa de la Lliga, venia de perdre a la Premier, i vaja, fa justícia el que estem veient, Blaia.
Sí, és un ridiculàs. Està patint moltíssim Quique Salas, no? Evident que té davant a Bukayo Saka, que quan no és rebent la pilota al peu que el pot regatejar, ara li ha menjat l'esquena. Però la passada, Jorginho, demostrant per què el 2021, no, molts el consideraven un dels candidats a la pilota d'or, passada perfecta, filtrada, trencant dues línies de pressió, i a partir d'aquí molt fàcil, no? La defensa del Sevilla ja queda completament eliminada, i Trossard, que apareix no diguem, a l'àrea petita per rematar. Ja l'Arsenal està avis, ja és veritat que ocasions clares encara no, però és que està enfonsant moltíssim, com hi torna ara una altra vegada, sí, amb centrades, i arribar, es nota que li falta aquest nou, potser aquest punt de presència d'Odegaard, però és que molt superior a un Sevilla que pràcticament no... Jo no li he vist, no li recordo una possessió de fet a camp contrari.
No, és que de fet, mira, dades de fa uns 5 minuts, ara hauran canviat, de fa uns 5 minuts aproximadament, passades 119 de l'Arsenal pel 38 del Sevilla, 38 passades en uns 20 minuts de partit aproximadament, 67% de possessió per l'Arsenal, 33 pel Sevilla. Les dades, evidentment, reflecteixen el que està sent el partit. No és una allau, perquè el Sevilla no havia batit gaire a nivell d'ocasions de gol de l'Arsenal, però sí que es veia venir que a la primera que poguessin tenir els anglesos podrien fer mal. El Sevilla està renunciant a l'atac, i ara caldrà, si això continua així, veure si Diego Alonso mira la banqueta, i tenint un partit contra el Betis aquest cap de setmana a l'horitzó, fa jugar Navas, fa jugar Ocampos, fa jugar Rakitic, veurem què fa l'uruguaià.
El tema és, ara què fas, no?
Clar. És que estava sent un partit en què el Sevilla fins i tot s'estava trobant còmode, ultra tancat a l'àrea, és a dir, arribaven a acumular 10 jugadors dins l'àrea. Fins a aquest punt estava. I l'Arsenal li estava costant trobar tant l'última com la penúltima passada. Li estava costant molt tenir idees, li estava costant molt... Al final tenies una taranyina teixida que no vegis. I en l'única en què el Sevilla la perd allò a camp propi, amb l'equip una mica a mig intentar sortir, Jorginho els ha fotut un descosit espectacular.
La passada de Jorginho és...
La passada és increïble, sí, sí. Però a més és Bukayo Saka contra Quique Salas. Que clar, que per això juguen tan tancats, en el sentit que tens molta inferioritat pel que fa a jugadors, perquè al final jugues amb una alineació que o juga compacta o et foten el descosit que t'han fotut aquí, i és que és la primera que té l'Arsenal amb una mica d'espai, amb una mica, i ha sigut escandalosa
la passada de Jorginho, espectacular, però hi ha una errada de Salas. O sigui, Salas ha de tancar,
sí,
ha de,
sí,
tancar,
sí,
dins,
millor que controli per dins que per fora.
I si li donen la pilota a Saka, sí, sí, que li donguin, i llavors, sí, et farà l'1 contra 1. Però amb aquesta situació va directa.
És que el Sevilla saca de banda, sí, i sí, perd la pilota amb Quique Salas obert.
I no es tanca prou,
i en,
no?,
comptes de tornar a tancar ràpidament, tinc la sensació que una mica de dèficit d'atenció hi ha hagut aquí.
Clar, però fixa't, Albert, les dades. 74% de possessió l'últim quart d'hora pel Sevilla, perdó, per l'Arsenal, amb 4 rematades per l'Arsenal al cap del Sevilla. I Quique Salas, que torna a patir amb Saka, la centrada xut molt passada, que sortirà fora per l'altra banda, si no ho evita Martinelli, que em sembla que ho ha aconseguit evitar. En tot cas, Quique Salas és un futbolista que no té minuts gairebé mai, i que avui té al davant un jugador perillosíssim, clar, com Bukayo Saka. Digue-li que el vagi a buscar i que li deixi l'oportunitat d'encarar-li l'un contra un.
També és allò que deien a vegades d'alguns... No sé qui ho va dir, que deia que hi ha entrenadors que a vegades exposen massa els jugadors que venen de baix. i que els posen en partits en què saben que els hi fotran un descosit, per llavors hi veus com no, com no val.
Ara, ara ja, sí, ja, ja és padrosa,
eh? Baba, eh?
Bueno, però que hi ha entrenadors que ho fan, al final, de posar-los en partits compromesos, i avui, realment, posar el pobre Quique Salas contra Saka, i a més, tinc la sensació que el Sevilla estava escolant relativament poc amb el camp obert, fixeu-vos-hi que ràpidament se'l trobi, a més tens Saka intentant generar dos contra un, i a més el tens o sigui, poc ajudat per Adrià Pedrosa.
Sí, sí.
I és un 5-3-2, eh? Ja Pedrosa ha passat a jugar a la carrera.
Ha mutat, ja.
Ja ha mutat.
Sí, sí. Doncs Arsenal 1, Sevilla 0, un problema és el Sevilla, ara mateix últim de grup, hi ha 3 punts del tercer al Lens. Compte que ara mateix no tindria ni l'Europa League assegurada. 9:35, anem a situar tots els marcadors a aquesta hora. Bernabéu, Dami.
Minut 35 de la primera part, guanya el Madrid, ha marcat Brahim, Real Madrid 1, Braga 0.
El teu nom, Solsona.
Brahim, està movent-se per tota... per darrere dels dos atacants, dreta a esquerra, i està fent un molt bon partit, i a més ha tingut la sort de marcar el gol.
Pensava que em diries Lunin. També podia haver sigut.
Sí, eh? Sí, però te'l diré al final, aquest.
Val. A Londres, Miquel.
35 minuts de partit, continua el setge de l'Arsenal, que ja s'ha avançat al marcador amb el gol de Trossard, Arsenal 1, Sevilla 0.
El teu nom, Bermúdez.
Saka.
El teu nom, Laia?
Saca, què? Jo diré Martinelli, l'altre extrem.
Els dos extrems de l'Arsenal. A Dinamarca, Gerard.
A Copenhague, 35 de la primera part, domina el United. Copenhague 0, Manchester United 2, doblet de Højlund.
El teu nom, Joan, és l'evident o no?
Evidentment, Højlund ha marcat avui 2 gols, ja en porta 5, màxim golejador de la Champions, juntament amb Morata.
I la resta aquí, Alemanya.
Bayern 0, Galatasaray 0, minut 36. El nom del partit, he de demanar perdó perquè he dit que no jugava, m'he deixat enredar pel web de la UEFA, i està sent el millor del Galatasaray, Fernando Muslera, que ha parat 3 ocasions claríssimes de Kane, de Musiala i de l'Heroi Sané.
Doncs de moment està sent el jugador destacat, i gràcies a això el Bayern de moment no guanya el Galatasaray a l'Allianz. A Àustria, el partit del grup de la Real Societat, Kim.
Salzburg 0, Inter 0. El que més m'ha agradat fins ara ha estat un bon xut de Bistrup des de la frontal, que ha pogut aturar el porter de l'Inter, Jan Sommer.
De moment, amb aquest resultat, la Real Societat encara no estaria classificada. Recordo, necessita que l'Inter guanyi. No estaria classificada avui, però vaja, ho estarà, sí, sí. L'equip de Imanol Alguacil. I als Països Baixos, el teu gol preferit de la nit, Kim.
Luc de Jong ha fet el gol del PSV Eindhoven, que guanya 1-0 al Lens al minut 36 de partit. Per cert, ho acaba d'intentar també Serginho Dest, xut tímid amb la cama esquerra, cap problema pel porter francès, se'n va.
En el torn de tarda, Real Societat 3, Benfica 1 i Nàpols 1, Unió de Berlín 1, que li deixa... més enllà de la classificació, la primera posició de grup en Safata al Real Madrid, aquest empat del Nàpols. I també tenim, recordo, partit de bàsquet a Badalona, Dani.
5:58 per al final del tercer quart, problemes per la penya, màxima diferència pel London Lions, Joventut de Badalona 43, London Lions 54.
I afegirem que el Sestao River s'ha classificat per la Copa del Rei a la pròrroga, era un partit ajornat, que el Levante Les Planes també la pròrroga s'ha classificat 0-1, ha guanyat el camp de l'Eibar, l'equip de Sant Joan d'Espí, i que està jugant el CAC-SEC Granollers, partit de la Lliga d'Handbol Femenina, 20-19, al quart d'hora de la segona part. També està jugant a partit de Copa Federació, ara es diu Billie Jean King Cup, nom senzill i curt.
No me l'over.
No me l'over. Espanya i Canadà, de moment el primer partit l'ha guanyat l'equip canadenc. És una de les millors tenistes de la història. Més enllà de la cançó de Michael Jackson. Esteu com un llum. Bernabéu, Dami!
Bernabéu està atacant el Braga. Ara veiem Bernabéu, un xut de Vitor no Carballo, que ha marxat per damunt de la porteria de l'Unin. Un dels millors del Madrid, com a mínim, pel penal que ha aturat el porter madridista. En un partit molt Madrid, perquè avui sí que li està sortint tot de cara a l'equip d'Ancelotti. El rival ha fallat el penal, el rival li ha envirlat un altre penal de Lucas Vázquez i pràcticament l'única oportunitat del Madrid ha acabat en gol. I a sobre el Braga, tot i aquest últim atac, la veritat que després de l'1-0 s'ha començat a desfer i ara mateix l'equip d'Artur Jorge està venint de més a menys i el Madrid està jugant amb molta tranquil·litat i amb la sensació de tenir el control de la situació.
Doncs el Madrid guanyant 1-0, minut 39 de la primera part. Qui t'està agradant més del Madrid? Deies Brahim, jugadors de camp, algun més, Solsona, que t'estigui semblant...
No, et diré el que no m'agrada.
Qui no t'està agradant?
Vinícius. Jo crec que Vinícius, després de la lesió, no és el mateix. Jo crec que ha fet un pas enrere. No, avui, sobretot avui, hi ha altres partits el dia del Rayo, hi ha altres partits també, però avui és que no ha fet ni una jugada, ni una cursa, no el veig ràpid. L'altre dia, contra el Rayo, el lateral dret del Rayo, el Ratiu, li va fer una cursa de 30 o 40 metres i, escolta, no el va deixar enrere, Vull dir, jo crec que el canviaria a la segona part, a Vinícius, i faria entrar a Joselu...
que tenia una connexió Vinícius i ja hagués pogut ser el segon diàling del partit. Mira, justament Vinícius, encara Víctor
Home,
Gómez...
Home, alguna jugada farà.
Trepitja. No, però és que estic d'acord. O sigui, podem anar una mica més enrere. El dia del Clàssic, per mi ha estat el pitjor partit de Vinícius en molt temps.
Però va fer molt bé el del canvi.
Sí, això sí.
El canvi ho va fer molt bé.
El canvi va fer fantàsticament bé.
A més, tenen a Guler, que a millor pot, depèn del resultat, li poden donar uns minuts amb aquest jugador tan jove, no?
Avui pot ser el dia de la reaparició de Guler. Les últimes hores ha estat Montella, el seleccionador turc, parlant amb Ancelotti per veure com és l'estat de forma de Guler i si avui el partit es resolgués, probablement podríem veure-la en acció. Compte que ataca Madrid, Valverde pot intentar el xut, juga més a la dreta amb Lucas Vázquez, la centrada del Gallec. Lucas Vázquez ja es veia de lluny que intentaria la rematada de xilena Vinícius. L'àrbitre creu que no hi ha falta, continua Rodrigo, aviam Rodrigo, el xut de Rodrigo, atrapa Mateus. Primera intervenció del porter del Braga quan arribem al minut 41 de la primera part, és el segon xut, Jaume, entre pals del Madrid en tot el partit. El primer ha estat el gol d'Abrahim, el segon aquest xut creuat de Rodrigo, que dels de davant, bé, a banda d'Abrahim, entre Vinícius i ell mateix, Rodrigo està sent el millor en el partit.
Ja tenim canvi a Munic, Bayern 0, Galatasaray 0, canvi per lesió important, Quim.
Sí, s'ha lesionat Jamal Musiala, que ha hagut d'abandonar el terreny de joc, ha entrat en el seu lloc un jovenet, una promesa, Thomas Müller.
Ha entrat a Müller per Musiala, que no cal dir-ho, és una baixa important. Veurem, era muscular.
I atenció, perquè acaba d'estar a punt de marcar el Galatasaray. Oh. Icardi hi ha hagut de salvar Neuer amb una situació claríssima per davanter argentí del Galatasaray. El partit és clarament del Bayern, que ha tingut 3 de claríssimes, però ara ha estat a punt a la primera jugada de perill que han fet els turcs de marcar Icardi per posar per davant el Galatasaray. De moment, però, continua el 0-0. Compte que continua atacant el Galatasaray. Res. Aconsegueix resoldre la defensa bavaresa i serà servei de banda.
Espera, que potser demanen penal al Galatasaray, però tenim possible vermella al Copenhagen 0, United 2, Gerard.
Sí, possible vermella al Manchester United. Sí, Marcus Rashford deixa anar els tacs i li torça el turmell esquerre a Gillard. Mira que la realització havia dit que la revisió s'havia acabat, però res, al cap de 10 segons l'àrbitre l'han cridat, el senyor Donatas Rumsas l'han cridat al monitor perquè es mirés la jugada i jo crec que l'expulsarà millor, Sí. A veure que ja té la decisió presa, fa el senyal del monitor i diu que Rashford se'n va al carrer, vermella directa, compte que més es perdrà el transcendental partit de la cinquena jornada a Turquia contra el Galatasaray. Rashford se'n va al carrer, no està tancat aquest encara, Copenhague 0 Manchester United 2, 42 de la primera, i perd una peça clau, Tenac. Jo crec que és involuntari el que fa Rashford, però és que és
molt dura, és molt dura l'entrada.
És molt, molt dura, jo crec que sí.
No hi ha mala fe, però arriba tard i és claríssima.
I és perillosa pel turmell del jugador del Copenhague.
A més, després és la jugada que origina aquesta transició que ha tingut el Manchester United, que ha estat a punt de marcar el tercer, Højlund, un altre cop, a prop del hat-trick, i ara compta perquè el partit canvia, Estàvem veient, jo diria, la millor versió del Manchester aquesta temporada, una de les millors, atacant molt bé, tenint molt bé la pilota, contraatacant, defensant, i ara amb aquesta expulsió doncs veurem com ho gestiona Tena, que perd una de les seves referències també per la pròxima jornada.
Sí, l'àrbitre no havia xiulat ni falta ni targeta, res,
res de res. No ho havia vist, suposo.
suposo, perquè era clamorós, sí, sort del bar.
A veure la falta.
A veure la falta. Camí Molló, dels 10 d'afegit, potser si l'àrbitre és rigorós, eh?
10, eh?
Jo crec que sí, sí, eh?
Carai.
Jo crec que sí, perquè ara ho expliquem, que primer va la falta del Copenhague, 0-2, a veure si pot remuntar l'equip. Contra el pal! El travesser! El travesser! Ha estat Diogo González qui ha picat aquesta falta amb cama dreta. És una centrada, era una rematada, ben bé no sabem què era, però en qualsevol cas on han fet vista, la pilota ha impactat el travesser d'aquelles centrades que van fortes dins de l'àrea. Pentina Bruno Fernández, sí, per tant hauria estat potser gol en pròpia porteria de Bruno Fernández, i directament al travesser de la porteria d'on Anna, doncs és la primera ocasió del Copenhague en tot el partit. Copenhague 0, Manchester United 2. Avisatge però l'equip local.
Doncs sí, sí, un bon avís, aquí no hi podia fer res on Anna després que l'hagués desviat Bruno Fernández. Som a punt ja d'arribar al 45, de fet, mira, i arribem al Bernabéu, Dami.
Sí, s'afegeixen 2 minuts al Bernabéu, pilota pel Braga, el Madrid però guanyant 1-0 amb el gol d'Ibrahim, situació controlada, els blancs a prop de la classificació per vuitens de final.
Si allarguen 10 minuts...
En ser d'uns que es queden sense pizza.
Menjaran molta pizza.
Això és Rashford.
Sí, sí.
Que narrin, que narrin.
Sap greu, Gerard, Joan.
Sí, sí, que sí, vagi sí. Pel parc.
Benvinguts al club. Així tastareu què és.
Gràcies als donates.
Quan s'afegeix a Londres, ara ho sabrem, eh? Miquel, Arsenal 1, Sevilla 0.
Jo crec, mira, un minut i gràcies. Estava a dir que potser no s'afegeix. Vaja, pel gol.
Ostres!
Entrada al segon pal de l'equip local, despenja Diogo González de primeres i de primeres el Yunusi amb la dreta, amb l'interior del peu dret, acaba enviant la pilota al fons de la xarxa. Hi ha partit al Parken. 13 més 1 d'afegit, 12 més 1, encara queda molt de partit. Copenhague 1, Manchester United 2.
Jo no havia vist mai 13
minuts. El Mundial de Qatar un altre cop, eh?
No. L'Aràbia, ja.
És que, per una primera part, ni el Mundial de Qatar recordo 13 minuts.
Amb l'expulsió de Rashford i la falta al travesser i ara el gol
i la incidència del públic,
no
us
he dit,
no oblidem, incidència mèdica,
no us he dit que durant un minut i mig s'ha tornat a tornar el partit per una altra incidència al públic, no sé si relacionada amb aquella primera que us explicàvem abans, i com que s'ha aturat una altra vegada hem anat sumant, a mi me'n sortien 10 però...
Sense però no ets amb Molló, no ets amb Molló.
Sense comptar com fas tu, Molló.
Clar, es faltaven els 3 gols, potser, Gerard?
Probablement.
Doncs mira, ja tenies, sí, sí. 10 més 3, 13.
10 més 3.
Però escolta, tu creus que poden empatar abans del descans, fins i tot?
Home, i tant. I capgirar el marcador. El Copenhague entra en el partit, Joan.
Podria ser que la segona part del Madrid comencés quan encara no hagués acabat la primera del Parken. Sí. Si passa alguna cosa més a Dinamarca. S'acaba la primera part al Bernabéu, 1-0.
S'acaba a Londres, Miquel.
Sí, també 1-0, gol de Trossard, Arsenal 1, Sevilla 0.
Preguntava Joan que entra al partit al Copenhague, definitivament, contra 10 i amb un gol de diferència.
Sí, no podem dir que aquesta rematada que s'ha dit al United sigui perquè està amb un jugador menys, perquè ha defensat molt malament l'àrea, compte que hi va el United.
Bruno, la pilota cap endarrere, ha salvat la defensa del Copenhague. Era interessant el que feia Bruno Fernández despenjant la pilota per l'arribada de Højlund, i l'altre diria que era Garnacho, al final ha refusat la defensa danesa, l'ha tingut el United immediatament després del gol d'El Yunusi.
El Yunusi, una de les cares noves del Copenhague aquesta temporada, jugava la Premier, de fer la temporada passada amb el Southampton, va baixar de categoria, ha arribat lliure, i de fet els únics gols que ha marcat el Copenhague en aquesta edició, un parell els ha marcat ell.
A veure, que tenim descansos a l'Allianz, Quim.
Bayern 0, Galatasaray 0. Millor el Bayern, però aguanta bé l'equip turc.
Ara mateix en aquest grup, a l'espera del que passi en el temps afegit de la primera part, serien primer el Bayern, segon el Manchester United. També descans a Àustria.
També amb Salzburg 0, Inter 0. Els austríacs han dominat, però l'Inter ha tingut la més clara. L'ha enviat als núvols Fratesi des del punt de penal, quan ho tenia tot per fer el primer gol.
De moment no estarien classificats ni Real Societat ni Inter de Milà, però sobretot la Real Societat ho tindria a tocar. Ens falta el descans d'Eindhoven i n'ha tingut un altre al Copenhague a Dinamarca, Gerard.
Sí, un xut des de fora de l'àrea que ha sortit llevant el pal dret de la porteria d'Onana. La veritat és que el United patirà, eh? Se li ha complicat el partit de mala manera amb l'expulsió de Rashford i el gol posterior de Yunusi. 2 gols, porten 4 partits l'extrem del Copenhague. I jo crec que tenia el partit molt controlat, la veritat. No havia arribat pràcticament el Copenhague a la porteria contrària i ara, en canvi, descol·locat, es vol l'equip desdibuixat i pel descans, és que falten 9 minuts encara.
Sí, a més, ara apareixen els fantasmes, que estan acompanyant tota aquesta temporada al United, un equip que és capaç de tenir trams de futbol total, de generar molt, de jugar molt bé, com ho estava fent fins l'expulsió de Rashford, i després, doncs, demostrant aquests problemes defensius, de concentració que es repeteixen una i altra vegada aquesta temporada. Quan no falla el porter, fallen els centrals, quan no fallen els centrals, fallen els migcampistes, els laterals tampoc estan encertats, i d'aquesta manera, gol molt important pel Copenhague, que entra al partit, però compte perquè hi haurà espais, i el United, tot i jugar amb 10, segueix tenint cames per poder contraatacar.
El 48, anirem fins al 58, a Copenhague 1, Manchester United 2, i el United amb 10. Descans també als Països Baixos.
PSV Eindhoven 1, gol d'aquí, si no, de Luke de Jong, Lens 0.
Doncs així tenim el descans, aquesta jornada de Champions a RAC1, en aquest grup del PSV Eindhoven, que és el grup del Sevilla, seria primer l'Arsenal, segon el PSV, i compte que el Sevilla ara mateix no aniria ni a l'Europa League, últim de grup. Moment per fer un parèntesi en l'actualitat esportiva i de la Champions. Ana Ballonesta, bona nit.
Hola, bona nit, Jaume.
Amb l'editora del 9C, a RAC1, per explicar què està passant a Madrid. Com tenim la situació, Ana?
Sí, a aquesta hora seguim pendents d'aquestes protestes davant de la seu del PSOE. Avui hem de dir que l'ambient de moment no té res a veure amb els dels dos darrers dies. Sí que hi ha força gent, segons la delegació del govern espanyol, unes 1.500 persones, però de moment, com dèiem, no s'han donat situacions tan tenses com les d'ahir entre la policia espanyola i els manifestants. Anem, però, en directe cap al carrer Ferraz. Jordi Armenteres, bona nit.
Hola, bona nit. Mireu, crits de Viva Espanya en aquests moments, concentració que no té absolutament res a veure amb la de les últimes dues nits, tu ho deies. Per què? Doncs perquè bàsicament no hi ha radicals, no hi ha exaltacions franquistes, al contrari, si n'hi ha alguna, se'ls xiula. El mateix ha passat amb una bandera franquista. La policia té assumit que si hi ha problemes, aquesta nit serà molt tard, quan acabi el partit, que ara, ho explicaran els companys d'esport, està jugant al Bernabéu, el Real Madrid, que guanya contra el Braga. Aquí, en aquesta concentració, 1.500 persones, no hi ha cap pressió contra les tanques que bloquegen l'accés al carrer Ferraz. De fet, els agents de policia ni tan sols porten els cascs posats i no han fet cap mena d'advertiment a través de la megafonia.
Per tant, veiem que aquesta situació, de moment, ara com ara, tampoc no ens volem aventurar a dir una altra cosa, no s'assemblaria a la d'aquests darrers dies a Madrid. Gràcies, Jordi, bona nit. Estem pendents del que pugui passar. Fins ara. A tot això, el govern espanyol sí que recorda a la Comissió Europea que la llei d'amnistia encara no està escrita. És la resposta que ha fet la Moncloa al comissari europeu de Justícia, Didier Reinders, que aquesta tarda ha demanat informació detallada sobre aquest text. Ho ha fet amb una carta que ha enviat al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i també a la ministra de Justícia, Pilar Llop. El govern espanyol respon que encara no existeix cap text sobre l'amnistia i que en cas que es presenti seran els partits del Congrés els qui la tramitaran. Per tant, s'espolsa una mica la responsabilitat i diu que s'haurien de dirigir als grups parlamentaris i no pas a l'executiu. I encara sobre amnistia, qui ha tornat a dir la seva és Felipe González, l'expresident espanyol, que li demana ara al PSOE que es plantegi si realment val la pena tot aquest rebombori per aconseguir el suport dels independentistes.
La frase que lo impone es hacer de la necesidad virtud. De verdad, la necesidad son 7 votos. Para una investidura, ni siquiera para gobernar, ¿eh? No, de verdad, yo le digo a todos los ciudadanos, empezando por mis compañeros, que no merece la pena. Que no merece la pena. Y digo, bueno, ¿y qué se hace? Ir a ganar las elecciones y se repiten.
Això és el que diu González, que també ha comparat l'exili de Puigdemont amb el de Tarradellas i diu que aquest últim sí que ho va ser de debò, mentre que Puigdemont simplement assegura és un pròfug de la justícia. I encara un últim apunt, Jaume, Israel i Hamas, que continuen negociant per alliberar els hostatges. Ara Netanyahu nega que aquest acord sigui imminent i insisteix que no hi haurà alto al foc si no deixen anar les persones que tenen segrestades.
Deixeu de banda els rumors que corren, seguiu les instruccions i tingueu clara una cosa: no hi haurà alto al foc sense l'alliberament dels hostatges.
El líder israelià ho ha dit en una trobada amb colons jueus a Cisjordània. De moment això és tot i seguirem pendents d'aquestes protestes a Madrid que, com ara ens deia el Jordi Armenteres, sembla, per ara, que no tenen res a veure amb les d'ahir.
I jo crec que és una bona notícia per tots. Gràcies, Anna. Qualsevol cosa, òbviament, línies obertes. Fins ara.
Fins ara.
6 minuts per les 10. Som als 7 dels 13 minuts que s'afegeixen al Copenhagen 1, Dinamarca 2, el United amb... Ai, Copenhagen 1, Manchester United 2, perdó, el United amb 10, recordo. Ens hem perdut alguna cosa?
Penal
com?
A favor del Copenhagen.
Ostres.
Penal a favor del Copenhagen per unes mans claríssimes de Maguire en el control de Diogo González. Una centrada des de la banda dreta. González la toca amb el cap. Ja, la pilota toca el braç de Varane. Aquí no hi ha penal, però després, quan González vol controlar la pilota, Maguire posa el braç, li barra el pas, i jo crec que és un penal clar. Matusser de Maguire, el picarà el mateix Diogo González per empatar el partit.
Ai, Onana.
Apunta un parell de minutets més a l'afegit, eh? Jo crec que
dos
seran 15.
Vinga.
Jo crec que sí. Si l'àrbitre és rigorós...
Que quedin pizza, si us plau.
Tranquil, en guarda'm pel sistema a l'estudi.
Si el
Camí,
senyor Donat
per experiència. Rigorós,
jo crec que haurem d'anar fins al 60 de la primera meitat.
Mare.
Xiula l'àrbitre, González cap a la pilota, amb cama dreta, xuta, gol. Partit l'equip danès. El temps afegit de la primera meitat. Marca Diogo González de penal. Aquesta vegada Onana no hi pot fer res, s'ha llançat a l'altre costat, l'han enganyat. González marca l'empat a 2, Copenhagen 2, Manchester United 2.
Doncs igual el partit al Copenhagen abans que s'acabi la primera part. L'acció de Rashford fa la sensació ara mateix, Joan, que el Manchester United s'empenedirà o la recordarà durant força temps.
Sí, és que està fora del partit ara mateix i torna a quedar assenyalat el de gairebé sempre, eh? Harry Maguire torna a quedar assenyalat en una acció mal defensada, en aquest cas unes mans a l'interior de l'àrea, i el Manchester United regalant tot el que havia aconseguit en aquesta primera part abans de l'expulsió de Rashford. Encara no s'han acabat els minuts afegits d'aquesta primera part. Compte perquè el Copenhague buscarà el tercer i en qualsevol cas tindrà tota la segona part. Per tant, partit molt obert, molt més del que ens esperàvem fa només uns minuts.
No, és que ara aquí hi ha una qüestió que transcendeix més enllà d'aquest partit, transcendeix a la institució, i és si el Copenhague acaba remuntant aquest partit, què passa amb la figura d'Erik Ten Hag?
Sí, sí.
Al Manchester United. Perquè...
Sí, que ja l'estan aguantant molt fins
que sí, ara. Que li estan donant confiança perquè és un club anglès, sabem que d'alguna manera en els últims anys no és que hagin tingut molta confiança amb els altres tècnics, o almenys no la que van tenir amb Sir Alex Ferguson, que també és veritat que se la va guanyar amb tots els títols que va aconseguir durant la seva llarga etapa al United, però Ten Hag porta ja crec que aquesta és la tercera potser temporada, no? Perquè va arribar
l'any passat
la va completar tota, i no sé si arriba...
L'any passat arriba.
Doncs sí. Mira,
l'any passat arriba, de fet, guanya un títol.
La Copa de la Lliga, sí.
Sí, exacte. Mm. Classifica el United per la Champions. És que jo crec que viu...
Pensava que havia arribat a mitja temporada l'anterior,
sí,
però no.
Viu d'allò, de fet. Viu d'allò. I la temporada passada, el United de Ten Hag juga molt bé durant un tram, i és un equip competitiu.
Sí, sí,
és
van veure eliminant el Barça, etcètera.
Sí,
etcètera.
Clar, viu d'allò, i clar, que la plantilla li han fet a mida per ell, també. I clar, sí, ara mateix canviar d'entrenador vol dir que la plantilla que tens...
I que està tenint aquestes victòries, per exemple, la setmana passada, o aquest cap de setmana contra el Fulham a la Premier, contra el Copenhague, que també va guanyar. És cert que no està jugant gens bé i que les sensacions són molt dolentes, però ja sabem que a vegades els resultats aguanten, no?, aquest tipus d'entrenadors. En qualsevol cas, la seva figura està molt qüestionada. També la plantilla, és cert que té lesionats que han condicionat, i que el nivell d'alguns jugadors està sent molt baix. Veurem què acaba passant. En qualsevol cas, tenen 45 minuts més el minut afegit que queda d'aquesta primera part per aconseguir 3 punts importants per la classificació, però el que deia el Ballera, importants per no fer el ridícul un mes aquesta temporada.
El Bayern de Múnich, que ara mateix tindria 10 punts, el Galatasaray 5, el Manchester United 4 i el Copenhagen 2. Per tant, estaria tot obert, recordo, pròxima jornada a Galatasaray-Manchester United sense Rashford, que ha estat expulsat. Deixeu-me passar per Badalona abans de cantar el descans a Dinamarca. Dani, com tenim el partit?
8-0-5 per al final del partit. La penya perdent de 12, ha entrat aquest últim quart perdent de 9, posant-hi honor, posant-hi orgull i sobretot posant-hi talent a través d'Andrius amb 20 punts. La penya que havia arribat a perdre de 16 punts, semblava que el partit estava dat i beneït, però ha tornat a treure l'orgull al Joventut. Ho intentava Crac des del triple, perdent de 12 la penya, 7-44 per al final del partit.
Corner pel Copenhagen.
La penja endins de l'àrea, punt de penal. Mira, ara sí que amb el cap refusa Maguire, ben col·locat, però el United acabarà aculat a la seva àrea. La primera meitat, ara es compleixen els 13 que havia donat donat a Rumsas, doncs xiula, eh?
Xiula, xiula.
Xiula, doncs no ha afegit res ni del penal ni del gol. Home, alguna cosa, un minutet, Molló potser sí que hauria d'haver afegit, no?
Sí, però també et dic que, bé, segurament ja el partit, dubto que podem cantar al final dins el temps de Champions a Regús i allarguen gaire més, potser ho deixem a la mitja hora de la segona part, o sigui que ja...
M'imagino.
Ja ens va bastant bé. Però, en fi, ha canviat tot absolutament com un mitjó amb l'expulsió de Rashford, tot i que abans de l'expulsió ja hi havia, Joan, no? La intuïció, una mica la gènesi d'aquesta igualada per part dels danesos.
Sí, tot i que és just que expliquem que els primers minuts del United han estat molt bons, el 0-2, és a dir, res a dir, de fet jo diria un dels millors partits del United aquesta temporada, amb un tímid avís del Copenhague, però sabem que el United necessita molt poc per encaixar, i després tot el desastre que ha vingut després de l'expulsió de Rashford. Veurem com ho reconfigura tot Ten Hag de cara a la segona part, si hi ha canvis o no. Entenem que serà una versió molt més pragmàtica del United, protegint el resultat i buscant els espais que pugui deixar el Copenhague per contraatacar.
Entren els vestidors a Dinamarca, en surten pràcticament per jugar la segona part a la resta dels estadis. Un minutet i la segona part d'aquesta nit de Champions a RAC1.
La Champions es juga a RAC1.
Descobreix les novetats d'aquest novembre i els millors festivals amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes nacionals i internacionals als festivals Jazz Barcelona, Mileni i Alma, entre d'altres. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45, des del Palau Blaugrana, Barça-Estrella Roja. Els de Roger Grimau intentaran l'assalt al lideratge de la classificació. Viviu el partit en directe des de l'app de RAC1 i RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Redorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. La Champions es juga a RAC 1.
10:03, acaba d'arrencar la segona part al Bernabéu. En recordo, el Madrid està guanyant per 1-0 al Braga. El Braga ha fallat un penal, ha marcat Brahim per l'equip d'Ancelotti, que no fa canvis, Dami?
No, el partit ha començat sense canvis. 1-0, el gol d'Brahim, una primera part justeta del Madrid, amb efectivitat i aprofitant la inefectivitat del Braga i també la inefectivitat de l'àrbitre, perquè s'ha menjat un penal, tot i que ha assenyalat el primer. El cert és que, per qui no l'hagi vist, recuperar-ho, perquè el penal de Lucas Vázquez, increïble, sobre Bruma, és escandalós. Està atacant el Madrid, primera acció, 45 minuts i 40 segons,
Cau Vinícius a terra, bona cobertura, però compte perquè es queixa el jugador del Braga. No, però es queixa que la pilota l'ha impactat el futbolista Josep Fonte, i serà corna favorable al Madrid, que vol anar per la via ràpida. De moment 1-0, primer minut de la segona part del partit.
Les pizzas bé, Solsona, ha triat bé avui camí?
Ah, sí.
Solsona està indignat amb el preu.
A mi em balla el xampinyó.
Sí.
El xampinyó.
Sí, per què?
Què vol dir que et balla el xampinyó?
Demà, tu demana i queixa't, sí, home, i així camí el pròxim dia. Sí, no, ara hi són ells dos?
No, jo, ara estan ells, sí. Ells... No em senten les queixes, però bueno, ja li traslladarem.
Ells ara, aprofitant el seu descans a Dinamarca, estan fent l'altre.
Volien demanar quatre pizzas.
Jo l'altre dia em vaig queixar, que insisteixo, i avui ho he dit, que és que en demanem poques.
Però és que...
Jo crec que hem de demanar una més.
L'oferta és per tres familiars.
Ja, però... O sigui,
demanem una quarta, no passa res.
Amb el Dami havíem dit de demanar-ne quatre. I diu, no, l'oferta és per tres. I diu, doncs demanem-ne sis.
Demanem-ne sis.
Ara! Endavant, molt bé.
Jo ajudo, jo ajudo.
President, a veure.
Ei, què tal?
A veure.
Jo en demanaria nou.
Sí, per recuperar-se del partit d'ahir, no?
I si de cas vosaltres ja...
Tres pel president, no? I sis per la resta.
Tres per mi i sis per la resta. Jo crec que seria... el més adquiratiu.
És el millor que pot fer per ara mateix, per aixecar els ànims, menjar?
Per aixecar els ànims, sí, per aixecar els avions, no.
No, però m'ha estranyat, quan m'ha dit el preu d'una, perquè les ofertes estan bé. Però després diu, si demanem una altra, igual que les tres d'oferta. Dic, hosti, sí que van cares. Les pizzas.
Molt bé, hauríem de deixar les pizzas i centrar-nos a l'inici de la segona part. Diré abans que aquesta hora de la nit, de tots els equips que es podien classificar, només està classificat el Madrid i el Bayern, amb el puntet que està sumant en el seu partit. A veure, arrencant la segona part a Londres. Miquel.
Sí, senyor.
Si pots parlar.
Si l'estava glopejant una mica, perquè tenia xampinyó.
Et ballava el xampinyó.
Ballava el xampinyó. Ara estava aquí, que t'ajudava alguna cosa, i era el xampinyó, estava fent un biligint i el queixal. A veure, ha començat la segona part. Aviam. 1-0 al minut i mig de la segona part. Arsenal-Sevilla, el gol de Trossard a la mitja hora de la primera part. Ha entrat Zinchenko al lateral esquerre en el lloc de Tomiyasu. No hi ha canvis a l'ultradefensiu Sevilla.
Recordo que tenim al descans el Copenhagen 2, Manchester United 2.
Li han fet una puntada, perdó, Molló, a Camavinga.
Ostres.
Allà on un veu les estrelles.
D'acord.
Perquè ens entenguem.
Sí, sí,
s'ha quedat estès sobre la gespa, ara s'està aixecant, però no és una pilotada, no, és que és una puntada amb la bota, sí. Directament.
I amb la punta, de la bota.
O sigui, vol xutar la pilota i xuta...
I li xuta la cardolla, sí. Ahí donde duele. El pobre Eduardo Camavinga.
Però aquí s'ha fet mal.
Els dos. He començat malament la segona part,
Els dos. Ara es retira Camavinga, que acabarà de ser atès.
El que està aplaudint és la nòvia.
Per favor. Arrencant la segona... Intentem posar sent, Quim. Arrencant la segona part a Alemanya, el partit del Bayern.
Sí, si fa ja 3 minutets es manté el 0-0 entre Bayern i Galatasaray.
També ha arrencat Àustria.
Sí, es manté també el 0-0 entre Salzburg i Inter, i ara mateix targeta groga per Çalhanoğlu, el jugador de l'Inter, per tallar de manera expeditiva un contraatac dels austríacs.
I ara començarà als Països Baixos el partit que ens queda,
que és el PSV 1, gol d'aquí de Luc de Jong, evidentment. L'1-0. A part del gol de De Jong, destacar que plou moltíssim a Eindhoven des d'abans de començar el partit.
Molt,
I no es nota, o sigui, aquest PSV Stadium té un drenatge absolutament espectacular, perquè realment plou a bots i barals. Mira, ara comença la segona part.
Doncs ja ha arrencat i ens queda, òbviament, l'inici de la segona part.
Meva. Quina ocasió! Acaba de fallar Havertz en una contra, després d'una falta centrada a favor del Sevilla, el contraatac conduït per Saka, que primer guanya el duel aeri amb Fernando, després supera Quique, comença a córrer Quique, sembla que algú agafi de la samarreta per darrere de l'ent, que va mentre Saka bola per la banda, canvia l'orientació del joc cap a la banda esquerra, i el xut de Havertz el bloqueja Juanlu a última hora, perquè la contra era perillosíssima. Semblava que l'alemany l'havia enviada directament a fora, però s'ha de dir, en el benefici del davanter ex del Chelsea, que la pilota ha sortit a corna i que el xut no feia pas mala pinta, perquè hauria estat probablement, si no posa el peu la defensa, si no posa el peu Juanlu, el segon de l'Arsenal, que el pot ser en el corna. La centrada al porter Dimitrov, i se troba amb el els punys, la pilota sobrevola l'àrea, la fana per terra, saca, vèrtex de l'àrea, dins de l'àrea, per això no toca ningú, es deixa caure, rebutja la pilota, la defensa del Sevilla. De moment la segona part ha començat com la primera, només hi ha un equip sobre la gespa, és l'Arsenal, que és qui guanya, 5 de la represa, Arsenal 1, Sevilla 0.
Sí, i a més el canvi de Zinchenko al final apuntava una mica més ja el domini, no? Perquè és un futbolista de molta més possessió, que anirà més encara cap endins per donar superioritat, i si ja amb Tomiyasu també ho feia alguna vegada, però és un perfil més defensiu, doncs ara amb Zinchenko l'Arsenal jo crec que no sé si tindrà més possessió, perquè ha tingut un 74% a la primera meitat, però jo crec que almenys les ocasions potser haurien de començar a caure amb més intensitat. També és veritat que el Sevilla ha tingut una ocasió, almenys per xutar una falta a la frontal de l'àrea rival, que això ja és molt més del que ha aconseguit en tota la primera meitat.
Sí, i una mica més el fan al segon.
Sí, de fet millor que potser no ataquin massa, però veurem si hi ha algun canvi de Diego Alonso, que jo crec que això seria interessant per veure si pensa ja directament en el derbi o entre algun dels futbolistes veterans i importants del Sevilla a la segona meitat.
És que, Molló, només una cosa, si el Sevilla per un miracle fes un gol i empatés,
ves,
i
el necessita,
i el Lens fes un gol, el Lens contra el PSV, estarien empatats a 3 punts el Sevilla i el PSV, o sigui que encara tindria moltes opcions.
Sí, ara amb aquests resultats gairebé estaria obligat a guanyar els dos partits per passar, que els pot guanyar òbviament, perquè són el camp del Lens i contra el PSV el Sánchez Pizjuán. Tens algun canvi clar que faria si fossis Diego Alonso pel Sevilla a Bermúdez?
Tres. És de Nadal, al final has d'intentar, o sigui, no encara, jo intentaria potser encara aguantar ben bé 15 minuts ben tancat.
Tant fàcil el segon, d'entrada,
o sigui,
no?
Exacte, d'entrada, els pròxims 15 minuts aturar, diguéssim, la sang, i llavors a partir del 65 has de treure 3 jugadors a dalt. O sigui, potser no en Nesiri que t'acabi el partit, si de cas, però Campos, Lukebaki o no sé...
No pot ser Rakitic,
Rakitic.
Per tenir una mica d'ordre...
Sí. Has de començar a poblar una mica de jugadors amb talent, perquè ara mateix és que tot està fet, tot està focalitzat a defensar.
I si Zinchenko, com diu en Blaia, entra per tenir més associació, més profunditat per l'esquerra, més que Tomiyasu, llavors potser també et convé tenir tu algú que pugui aprofitar, que és menys defensa que Tomiyasu, per anar per aquella banda i poder pujar per la dreta.
6 de la segona, Arsenal 1, Sevilla 0. Córner pel Madrid, que guanya 1-0 el Bernabéu. Dami.
Per un Madrid que vol fer el segon i liquidar un Braga que encara no es rendeixi, que també intenta treure el cap per l'àrea madridista. La centrada des de l'esquerra d'Abrahim, que està hiperactiu en aquesta segona part, fent bones conduccions i portant el perill. Demanaven una mà de Cristian Borja, la jugada que mor a l'interior de l'àrea del Braga. 8 de la segona part, 1-0, de moment, el que dèiem, situació controlada a Madrid, però el Braga que no es rendeix i que necessita els punts, sobretot després de l'empat del Nàpols, més enllà del lideratge del Madrid al final de la primera fase. Insistim, el Braga vol com a mínim empatar, i per què no guanyar? Perquè a efectes de la seva classificació, l'empat del Nàpols és més que interessant.
Què creus que passarà a la segona part? Veus una victòria més còmoda del Madrid, Solsona, o que això estarà obert fins al final?
Estarà obert, encara que el Madrid aquí l'únic jugador que és desequilibrant, està jugant molt bé, és Brahim. Potser li sobra un toc. Quan ha fet un regat, se n'ha anat d'un jugador, se n'ha anat de dos jugadors, jo crec que l'ha de tocar més, ha d'associar una miqueta més. Vinícius, pràcticament res, i Rodrigo alguna coseta més. El Braga arriba, però té poques possibilitats, no? Jo crec que el Madrid, doncs és el Madrid aquell que va fent, i al final, doncs apareix algú i et marca el segon gol i sentència el partit.
Doncs espera, que podria ser ara el moment, la passada en profunditat. Vinícius té Brahim la trepitja, Brahim xuta, Brahim a punt de marcar, ha tret Mateus en primera instància, en segona li queda Brahim i treu la defensa.
Doncs
a punt de fer-ho a Madrid. Ha perdonat Vinícius, que li ha deixat a Brahim, i Brahim que ha tingut ben a prop la glòria, a punt de fer un doplet al Bernabéu, Brahim.
Estan totes,
Estan totes, sí, partides. Sí.
Al mig del camp... organitza, dribla, se'n va dels jugadors a l'1 contra 1 i després té arribada.
Sí. Perquè podria jugar en el lloc de Rodrigo, per entendre'ns, a dalt Brahim i Vinícius?
Amb un
Bellingham, òbviament, de mitja punta?
Uf!
No l'acabes de veure.
No, però ho veig,
Sí? Tu
jugant,
sí, Maia?
Amb un punta i dos mitges puntes.
És que al final crec que tampoc Rodrigo... Tampoc
no, dic Brahim a dalt, jo dic. Jo dic Brahim més de davanter. Creus que no...
A mi m'agrada molt, Brahim superant línies.
Al final Rodrigo fa una mica això també, no? Tampoc és un punta, sinó és un futbolista, al final és Bellingham el que acaba ocupant més l'àrea i per tant crec que, de fet, jo el veig amb un punt d'espurna, no sé, sí que és veritat que jo me l'imagino més en el rol de suplent, d'aquest desfibrilador una mica, i en aquests partits en què ell sap que s'ha de guanyar els minuts, l'altre dia, no, contra el Rayo no va entrar i va sorprendre tothom, i avui jo crec que ell ha sortit molt motivat, tenint en compte que ara Marc de Guller doncs tindrà una mica més de competència. Uf.
A punt de marcar Havers, perdoneu, des de la frontal, la rosca, ja deia en Bermúdez que li agrada més amb els peus que amb el cap, i el xut amb l'esquerra des de la frontal, buscant el pal dret de la porteria, ha sortit llepant el pal de la porteria de Dimitrovic, 10 de la segona, Arsenal 1, Sevilla 0.
I també ha estat a punt de marcar el Bayern, Harry Kane al pal, tenia una rematada molt franca a boca de Canó, després d'una centrada de Koeman que algú ha pentinat no visquiera per fer la prolongació i només l'havia d'empènyer, però l'ha enviat al pal. Continua l'empat a 0 entre Bayern i el Galatasaray.
I seria una sorpresa perquè en els últims 37 partits de la fase de grups el Bayern ha guanyat 34 i n'ha empatat 3. Per tant, seria el quart empat en 38 partits de la fase de grups en els últims 6 anys. És una animalada.
Tornant al tema Brahim, sí, jo saps on el veuria si fos dretà, el passa que és esquerrà, el veuria en lloc de Joao Félix com un quart migcampista.
És que m'agrada, com a fals extrem.
Si jugués, si el Madrid jugués
amb
José Lu i Vinícius, ell podria jugar a la banda dreta d'allò. O sigui, ahir el veig més.
És que a més a més amb el Barça tinc la sensació que té un problema, i és que quan no surt bé el plantejament inicial els jugadors són poc polivalents. Tens un equip poc polivalent. I si al minut 5 no t'estan funcionant les coses, jo me'n recordo Guardiola, agafava i deia tu aquí, tu allà, tu cap aquí. Això tinc la sensació que Xavi no ho pot fer. Per un tema de jugadors, per un tema de capacitat de
plantilla mal parida, diguéssim.
De plantilla molt poc polivalent, és a dir, Guardiola tenia 16 jugadors de confiança, 15 fins i tot, ara et podien jugar a 3 posicions diferents i de 3 maneres diferents.
Mira, ara que has tret el tema Barça, anem a fer un cop d'ull com tenim l'enquesta d'avui.
Gol de Vinícius.
Vinga,
gol de Vinícius, ha marcat el brasiler, que feia temps que el venia buscant. Minut 12 de la segona part, les pèrdues de pilota en zona compromesa del Braga, que ja estan sent molt més accentuades, ho ha aprofitat el Madrid per muntar una contra ràpida. La pilota que li ha acabat caient a Vinícius, a un xut al pal llarg, enganxant a Mateus de contrapeu, l'ha ajustat bé, la veritat, el brasiler, després d'una jugada amb molts tocs, molt precisos del Madrid, i en una posició de fals davantercentre, li acaba clavant Vinícius a la dreta de Mateus. Bon gol del brasiler. Gol de Vinícius, Real Madrid 2, Braga 0. El Madrid directe cap als vuitens de final de la Champions.
Doncs ja tens el gol de Vinícius, Solsona. Últimament estàs...
No estic fi.
Estàs
no,
fi,
no, està bé la primera part. Ara la segona sembla que està una mica millor, però perquè el Braga ara, si vol anar una mica a l'atac, doncs ara li poden fer un descosit. Per què? Perquè té jugadors ràpids, però Vinícius, per mi, no està en el seu millor estat de forma, o com l'havíem vist la temporada passada.
Com ho ha celebrat Ancelotti? De manera molt efusiva. Jo crec que té a veure amb que el gol l'hagi fet Vinícius, que vol recuperar un jugador que sap que no està passant pel seu millor moment. Ahir ho comentàvem, el tu diràs, ni a nivell d'actituds ni a nivell futbolístic, sap que necessita aquest gol, i així ho ha celebrat Ancelotti.
No, i a més que
el necessita.
Que el necessita. Això és evident, però ara podrà fer canvis. Ara podrà donar descans ja amb algun jugador.
I per exemple, Brahim, a les dues últimes jornades segurament el veurem força minuts a la Champions. Abans que marqués Vinícius, recordo l'enquesta que tenim oberta al compte de Twitter @esportrac1. Després de la derrota d'ahir, com creieu que el Barça acabarà aquesta fase de grups? Primer de grup, 59% dels vots. Segon de grup, 23% dels vots. Eliminat, 18% dels vots. Faig l'enquesta ràpida. Agut.
A mi m'hi falta una quarta opció, que seria m'ho puc esperar tot. Després del partit d'ahir, sincerament... Bueno, ja
són les tres opcions. Quart no pot ser, perquè...
Evidentment, faig broma, però vull dir... És que, sincerament, després del partit d'ahir i del camp de la Real Societat, no, fins i tot crec que el Porto pot guanyar perfectament, cosa que no m'hauria imaginat dir fa un mes, al camp del Barça.
Per tant, no votes.
Jo, si hagués de votar, diria segon, perquè no tinc gens clar que el Barça guanyi els dos partits.
Blaia.
Jo he votat i he dit primer, perquè confio en que l'equip, quan recupera una mica, no, la columna vertebral, els titulars, Pedri ja més a l'11 amb De Jong, el partit contra el Porto és una final, i el Barça ha de demostrar que és un equip competitiu, perquè és que si no guanyes ja, home, seria una molt mala notícia. No quedar primer, em refereixo, ja no quedar eliminat, evidentment, però no quedar primer jo crec que també.
Bermúdez.
Jo també he votat primer, perquè, home, una cosa és una punxada, però al final el Barça segueix optant a fer 15 punts.
Gol de Madrid, gol de Rodrigo. Un altre contra que munta el Madrid, que està ja passant per damunt d'un Braga entregat i que ha baixat els braços. Ara mateix el Madrid s'està agradant i està fent un futbol inabastable pel rival. En el moment en què el Madrid recupera i pot muntar contraatacs, el Braga està absolutament superat. Gol de Rodrigo, Real Madrid 3, Braga 0. A més, està participant tothom, està marcant sí. tothom. Festival madridista avui al Bernabéu.
Nin rodona en aquest sentit per Ancelotti, eh? Marquen els dos brasilers, marca Brahim, que ahir li preguntaven pel seu protagonisme a la sala de premsa. Allò, si hagués dissenyat el partit en un paper, segurament hagués demanat tot això, Solsona.
Sí, però bona arrencada de Rodrigo, que serà anat. Li ha donat la pilota a Vinícius i això sí que ho ha fet molt bé, Vinícius. Li ha donat la passada en el moment oportú perquè no caigués en fora de joc, li ha donat la pilota per davant, el defensor no hi ha arribat, i després la finalització de Rodrigo era bastant, entre cometes, senzilla, perquè estava davant del porter i amb la pilota controlada, no? Bueno, el Braga ja ha tirat el partit ja fa estona i ara doncs pot passar, ja ho hem dit, qualsevol cosa.
Abraçada sentida entre sí, Ancelotti sí, sí. i Rodrigo, després que sí. no és que hi hagués hagut problemes, però sí que aquesta posició de Rodrigo de davanter centre ell s'havia més o menys queixat, i Ancelotti doncs, li havia vingut a dir públicament que si ha de jugar davanter centre doncs, hauria d'actuar-hi. Això, doncs, de cara a la galeria, acaba d'arreglar aquestes diferències. Amb aquest panorama es pot estalviar fer jugar a Bellingham i molt probablement assistim avui al debut d'Arda Güler, veurem, amb la samarreta blanca.
Doncs veurem què passa. Tenim gol anul·lat a l'Allianz. De qui?
Del Galatasaray. Gol del Galatasaray anul·lat, però haurà de revisar el VAR. És una pilota dins l'àrea i hi ha un jugador que ve des de la segona línia. Hauria de veure la repetició. Jo crec que és bon gol, eh? El que passa és que ara xiulen això de l'espatlla, que em sembla una bestiesa. La guanya de cap Icardi.
Fora de
la
joc semiautomàtic.
La pilota es passeja.
Recordo.
Doncs llavors, si és semiautomàtic, no serà gol, però un dia...
No, vull dir, jo ho dic en el sentit que és més fiable, Quim. Vull
caldria
dir...
discutir aquests fores de joc de hi ha un mil·límetre d'una espatlla sí, que no sé què. Vull dir, la norma del fora de joc no està feta per anul·lar gols per això. Doncs, finalment és gol anul·lat. Per tant, se salva el Bayern de moment. No és vàlid el gol del Galatasaray. Bayern 0, Galatasaray 0, minuts 62. El Bayern, dic, que no pot amb l'equip turc.
Jo hi ha una cosa que no entenc. Que és que ara diuen que volen fer que el fora de joc sigui si tot el cos està per davant.
Correcte.
Però seguirà havent-hi problema de si toca el dit o no toca el dit.
Però guanyaràs tot el cos de marge.
I què que guanyis tot el cos de marge?
Home, però tens tot el teu cos, sigui, això es fa per que eliminar, no estaran fora de joc.
Però es fa per eliminar dubte, això, no? És a dir, per què es vol canviar?
Perquè hi hagi més gols.
Ah, sí, és perquè hi hagi més gols endavant.
Sí, perquè clar, ara, o sigui, tu guanyaràs tot el teu cos de marge per
si és perquè hi hagi més gols, cap problema.
Jo entenc
si
que va per aquí.
Jo em pensava que era per eliminar.
No.
I dic, però si seguirà venint el mateix problema, si ve d'un centímetre per davant o per darrere.
Al final haurem de tirar una línia i cada vegada serà més fiable. Esperem.
El problema sempre existirà amb el fora de joc, perquè quan diguin mig cos haurem de medir
clar, és que,
si és 20 sí. centímetres.
Sí, perquè ho han de canviar.
On sempre hi ha el problema.
Però per què ho han de canviar? És que és una cosa que és o blanc o negre, no?
Jo això que no
bé, també serà blanc o negre, Joan. Jo estic molt a favor d'aquest canvi de debò, sí, que no us agrada?
Jo sóc Joan Camí en aquest
sentit. Jo vull veure,
sí, sí. Sí. Per una cosa que hi ha, que, és a dir, o és o no és...
Però també serà és o no és, però en lloc de ser que hi hagi d'haver... O sigui, que tot el cos estigui per darrere del defensor, haurà de ser que com a mínim hi hagi una part...
On marquem el límit?
Coincidint. Amb el teu cos...
És que s'estan anul·lant gols que són en línia de tota la vida. És que em sembla increïble anul·lar un gol.
No, en línia de tota la vida, no. Sí. Era en robo de tota la vida.
Bé, era criteri de l'àrbitre, però que si un espai...
Era intuïció no sé de l'assistent.
Però és que això seguirà passant.
Sí, sí.
Seguirà passant perquè...
Mira, que el que pot passar és que marqui l'Arsenal un instant. Bukayo saca el retall sol davant del porter. Golàs. Quin golàs de Bukayo saca la contra de l'Arsenal quan es preparaven Rakitic i companyia per entrar al terreny de joc i intentar jugar el desavantatge del Sevilla. Arriba el segon yes de la nit que canten els aficionats de l'Arsenal. Per cames se'n va, supera a camp obert tots els rivals. Quan surt davant Dimitrovic sembla que Bukayo Saka no té angle, retalla, deixa el porter assegut a terra com si fos un caganer d'aquests que s'han presentat avui i remata amb la rosca perfecta el xut amb l'esquerra de Bukayo Saka
que acaba fent un gran gol i que fa el 2-0, que segurament deixa el partit sentenciat, perquè l'Arsenal està sent superior, el Sevilla encara no ha posat a prova cap vegada el porter David Raya, i sembla molt difícil que l'equip de Diego Alonso pugui fer dos gols com a mínim per empatar aquest partit.
Arsenal 2, Sevilla 0. L'Arsenal no estarà als vuitens perquè el PSV està guanyant per 1-0 al Lens, així de senzill, i el Sevilla continuarà viu per això també, perquè el PSV està guanyant per 1-0 al Lens. A pams, ràpidament, cantem l'inici de la segona part a Dinamarca, Gerard.
A Dinamarca som ara mateix al set de la segona. Compta la centrada, la rematada, Onana atura el porter del United, l'ha tingut abans Bruno Fernández. 7:30, segona part. El United amb un menys per expulsió de Rashford. Copenhague 2, Manchester United 2.
Missatge per l'estudi Dinamarca. Necessitem que pràcticament no hi hagi afegit a la segona part. Feu el que pugueu. S'acaba el partit a Badalona. Dani.
Sí, ha perdut la penya d'11-76-87. La penya que no s'ha deixat anar en cap moment, i això és d'agrair, i molt, no tots els dies es pot obrar el miracle, com es va fer davant el València, però ningú li pot retreure actitud i grossa a una penya en quadre. 20 punts d'Andrius, 14 de Thomas i 10 de Pep Busquets. La penya se situa en 3 victòries i 3 derrotes a l'Eurocup.
Vull el teu vot també, Dani. Com creus que acabarà el Barça a la fase de grups?
És que no vull abonar-me a la teoria agut, però jo crec que acabarà la segona opció, també voto.
Segon de grup, o sigui, tenim dos segons de grup i dos primers de grup, ara la tanquem. Gràcies, Dani, t'escoltem després, el tu diràs amb protagonistes.
Molt bé, fins ara.
Fins ara.
Balleu, que la cançó era una maca. De Kungs.
A veure, Solsona.
Ara.
Què?
Com creus que acabarà el Barça a la fase de grup? Primer, jo, segon o eliminat?
Jo he votat el primer.
Que quedarà primer de grup.
Que poca fe teniu els del Barça. Hem de ser els de que no som del Barça per dir que quedarà primer.
No ets del Barça?
Porto la samarreta.
O una altra peça. Dami, com creus que acabarà el Barça?
Si no queda, és que si no queda primer... que perd o empata amb el Porto, potser sí que entrarem en crisi, eh?
No, home, és que no acabar primer de grup amb aquest grup seria...
Després de posar-te, no, amb 3 victòries seguides, que seria... Sí, sí.
Ara, l'equip ha de reaccionar, l'equip està malament. I
ve l'aturada de seleccions, que jo crec que no és positiu pel Barça, perquè és que allà pots perdre, no, ja, un Araujo, un jugador d'aquests... Que...
O 3 victòries, sí, seguides, una de Porto, que no saps ni com vas guanyar el partit.
Si el problema és mental, potser anirà bé per deixar el cap. Damià, què votes?
Bueno, que sí, que el Barça ara mateix és capaç del pitjor i suposadament del millor, però tenint Porto a casa i acabant en Ver seria inconcebible no acabar primer. O sigui que jo he votat que acaba primer.
Jo també, Quim.
Jo voto que acaba segon perquè no vull ni imaginar que acabés fora de la Champions, però molt ha de canviar la manera de jugar d'aquest equip, no només l'actitud, sinó la manera de jugar a futbol.
Sí, estem d'acord. 4 primers, 2, 4, 5 primers i 3 segons tenim ara mateix. Gerard.
Primer.
6 primers ja tenim. Molt bé.
Va bé, president.
Home, sí, si me'n quedo un mínim 4.
Però no parlem de menjar, parlem de ser primer de grup, eh?
Ah, val.
Què votaria vostè?
Jo votaria Lluç.
A la planxa o al forn?
No, forn, home.
El forn, eh? Unes patatetes?
És l'objectiu.
Panaderes.
Jo demano lluç al forn per les patates.
És veritat, estic d'acord amb això.
És que sí, i la ceba.
Les patates torradetes.
Patates torradetes, però tubetes per dins, és a dir, cruixentetes per fora.
Pari de parlar de menjar, president.
I una mica de tomàquet.
No, tomàquet no. Amb el sofregit de ceba n'hi ha prou.
Joan, em falta el teu vot.
Primer.
El Barça acabarà primer, també. Ho tens
set clar. Primers. Feu un pica-pica.
Farem 7 entrants i 3 plats de segon. O sigui que aquí, també com a l'enquesta, que recordo gairebé 6 de cada 10, creieu, dels que heu votat, creieu que el Barça acabarà primer de grup aquesta lligueta de la Champions. Tant de bo sigui així. A veure, tenim lesionat o del Sevilla o no a Londres, Arsenal 2, Sevilla 0. Miquel?
Doncs ho haurem de veure, perquè ha sortit del camp Sumaré, ha entrat just després del segon gol de l'Arsenal, el de Bukayo Saka, al minut 65. Amb 3 minuts ha tingut temps de fer una falta de targeta i d'aparentment lesionar-se. Ara mateix amb 10 al Sevilla, perquè hi ha un jugador que de moment només ha durat 3 minuts al camp, que és Sumaré. Veurem si torna o no. Qui torna és l'Arsenal, amb una pilota llarga per Declan Rice, que per molt que corri no evitarà que surti fora. Haurem de veure si ha de fer algun altre canvi. Recordo que hi ha un Sevilla-Betis aquest diumenge, que per tant, per Diego Alonso, la baixa de Sumaré, que avui segurament donava descans, seria molt important. De moment, és fora del camp, el Sevilla amb 10, a veure què passa amb el migcampista de l'equip andalús.
Ataca molt el Copenhagen a Dinamarca, Copenhagen 2, United 2 i els anglesos amb 10, Gerard?
Sí, déu-n'hi-do. Jo crec que el Ten Hag ha intentat en els primers minuts que el seu equip tingués la pilota, però no sé si és la superioritat numèrica, però el Copenhagen mica en mica s'ha anat fent amb el control del partit. No vol dir que el United no renunciï a tocar-la, però sí que ataca, tot i que de moment, excepte aquell cop de cap aïllat que ha durat Onana, no ha tingut cap ocasió clara de gol i no ha estat un setge, com al final de la primera part.
És que de fet el Copenhague no fa pressió alta.
No.
Li està deixant les primeres passades al Manchester entre centrals i laterals, i de seguida que progressa una miqueta allà i activa la pressió. Ha fet un canvi Ten Hag, abans ho deia el Ballera, ha entrat en Rabat per Eriksen, un canvi clarament defensiu, buscant doncs tenir una mica més de consistència al mig del camp i evitar doncs sobretot el tram final del partit on les forces ja pesen una miqueta més, doncs tenir un pulmó com és el d'en Rabat al mig del camp per aturar tots els intents d'atac del Copenhague.
Com anem d'afegit, Gerard? Ara que arribem a la quart d'hora, ho portes bé o no?
Bé, de moment bé.
Quina pressió, eh?
No afegiria res, no?
No, també t'he de dir que pels passeïssos de RAC1 no descarten, que acabi el partit del